Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És curiós, no hem parlat gaire, però sí de tant en tant s'ha detectat, i hi havia veus que alertaven sobre la dificultat, sigui pel que sigui, no entrarem en això ara, de l'aprenentatge de lectura de menors. Hi ha menors que ho tenen més fàcil, d'altres que no, però fan concursos de lectura i de més, i a vegades sí que saben llegir, però moltes vegades no saben interpretar el que estan llegint. Això seria una altra qüestió, Però comencem pel principi, i el principi és llegir. La UOC dissenyarà un programa interactiu i personalitzat per facilitar l'aprenentatge de la lectura en els menors. Parlem i tenim al telèfon precisament l'investigador del grup Grècil de l'Lee Health Center de la UOC i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, el senyor Llorenç Andreu Barrachina. Llorenç, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Als petits els hi costa aprendre a llegir?
Als petits, en general, diguem, a la gran majoria dels nens no els costa llegir. De fet, els encanta començar a llegir. Però hi ha un petit segment que podríem, diguem, podríem quantificar al voltant del 7% que sí, tenen dificultats. Malgrat tenir molt d'interès, tenen dificultats i no és perquè els no vulguin, és perquè han nascut amb una sèrie de dificultats que els impedeixen o els dificulten aprendre a llegir.
Clar, i aquí és on entra precisament la idea d'aquesta eina que desenvolupareu a la UOC. Sí. En què consistirà?
Bueno, la idea d'aquesta eina és intentar no treballar la lectura, és a dir, no treballar les habilitats de la lectura, sinó intentar treballar quines habilitats de llenguatge oral, perquè sabem que llegir és transformar lletres en veu alta, no? Quines habilitats de llenguatge oral podem treballar prèviament a l'aprenentatge de la lectura que beneficien a aprendre a llegir. I Picofon és una eina, és un serious game, és un joc, diguem, per aprendre, un seriós, que el que pretén és treballar la consciència fonològica, que és una habilitat molt important per a que si els nens dominen, després els facilitarà l'aprenentatge de la lectura posteriorment en l'educació primària.
Clar, Llorenç, és el que tu dius. Suposo que per això és com les medicines, no? Perquè una medicina a vegades no és agradable d'aprendre. No sé si els nens, clar, això tindrà un punt de rebuig. Per això es tracta com un joc.
Sí, sí, la idea és que ells aprenguin, té diferents coses, no, Picofon? Entre elles, ells aprendran fent activitats en les quals mouran el cos, que és un joc en el qual els nens interactuaran amb el joc, movent el cos, acatxant-se, estirant el braç, tancant el puny, diguem, manipularan el joc. És a dir, que apareixerà un joc, però el que estaran fent realment és aprenent, estaran fent una activitat d'aprenentatge de manera inconscient, no? Aquesta és una de les grans potencialitats perquè està dedicat o està pensat per a nens de 3 a 7 anys, que són molt petits, i la motivació és molt important.
Llavors, en aquest cas, en quin moment o quina serà la mecànica per personalitzar? Perquè, clar, cada nen en funció del que tingui, doncs, li costarà més o li costarà menys. Com ho personalitzarem, això?
Aquesta és una altra novetat, diguem, del programa, i és la incorporació de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, que treballem amb els companys de l'Ares Lab, que també participen en el projecte, el que permet és, en funció de com va responent al joc, a les activitats, diguem, pautar les següents activitats en funció del progrés que va tenir. És a dir, si, per exemple, un nen no està avançant, no, diguem, com nosaltres esperaríem, el que farem és reforçar les activitats d'aquell nivell en el qual està treballant. En canvi, si el progrés és molt ràpid, el que farem és introduir-li altres habilitats un poc més complexes. Llavors, això permetrà personalitzar a cada nen en funció de com vagi avançant l'aprenentatge.
Entenc que era substitutiva, no, aquesta eina?
No substitutiva de
les mètodes d'ensenyament habituals, o és complementària?
És una eina complementària. El que vol fer és, diguem, treballar aquells aspectes que a l'aula s'han de treballar i que la cosa fonològica cada vegada s'està treballant més a les aules d'educació infantil, i ser un complement que es pugui utilitzar com a activitat complementària dins de l'aula, com a activitat de suport en nens, diguem, de manera més personalitzada. Si parlem del context escolar, i si no es posa en un context logopèdic, doncs una activitat o un programa que s'ha pogut utilitzar en teràpia, o sigui que està pensat per a ser un complement, no a substituir les activitats que es fan a les aules de les escoles.
D'acord, entrarem, per exemple, alumnes que pateixin dislèxia, també seria aplicable?
Exactament. Els nens que pateixin dislèxia, en un període, diguem, inicial, és a dir, en primer, segon, fins i tot principis de set, seria efectiu el treball de la consciència fonològica. Més enllà ja no seria efectiu, i per tant en aquestes dades sí que es podia aplicar, diguem, com a complement també a la intervenció que podien realitzar amb un professional especialitzat.
Clar, des de que tenim la idea i desenvolupem el sistema Picofon, que és el seu nom, doncs quan es pot veure una aplicació pràctica de tot això? Pràctica i estesa en sistema d'educació i logopèdia.
Quan
entra en joc, és a dir, tenim la idea, tenim el desenvolupament de l'eina, i quan comença ja a funcionar i aplicar-se de forma pràctica?
Nosaltres anem a desenvolupar aquesta eina amb un projecte que ens ha finançat, diguem, el Ministeri de Ciència, amb fons europeus. Llavors, el projecte és per a 2 anys. Va començar, diguem, ara el passat desembre, el projecte. La idea és desenvolupar l'eina durant aquest primer any, sí, i el segon any dedicar-lo a fer, diguem, el que es diu un estudi lateralitzat controlat. El que volem fer és provar-lo amb escoles i també amb la Unitat de Trastorns de l'Aprenentatge de Sant Joan de Déu, que també col·labora i participa en el projecte, amb nens amb dificultats lectores, i veure si realment és efectiu. Una vegada això estigui acabat, la idea és, diguem, començar tots els tràmits per a poder comercialitzar el producte i que se pugui aplicar a les aules.
Clar, jo entenc, Llorenç, que això s'ha d'afinar, no? Clar, ara quan parles d'assaig i parlar de fer les proves, tenim una idea, una base, l'apliquem, la posem en pràctica i a partir d'aquí ajustem.
Clar, clar. Diguem, de fet, el primer que es fa és, aquí hi ha, darrere hi ha, bueno, una revisió de la literatura científica molt, molt important, diguem que cada decisió es pren sempre basada en l'evidència, després es fa tot un desenvolupament tecnològic i una vegada es té una primera versió es fa el que es diu un pilot, és a dir, el que es fa és pilota amb un nombre petit de nens i amb adults, per a veure que tot funciona correctament. En aquest primer pilotatge després d'haver-lo portat a terme, es fan millores i és després que sí que es fa, diguem, l'assaig controlat, amb el qual s'analitza, diguem, moltes coses, s'analitza si realment han avançat, també s'analitza l'experiència d'usuaris, és a dir, que es fan moltes avaluacions per a veure què està funcionant, no només en el seu aprenentatge, sinó també si està sent atractiu per a ells, el tema de les idees fàcil d'usar, si per als professionals que l'estan utilitzant també els de senzills, si hi ha que canviar coses, i, diguem, en cada una d'aquestes fases s'implementen canvis fins que finalment el producte s'acaba utilitzant, diguem, per al públic en general, per als professionals.
Clar, aquesta seria el què de tot plegat. És un gran exemple de com la tecnologia pot ajudar-nos en aquest cas. Llorenç Andreu, investigador del grup Grècil de l'eHealth Center de la UOC i, a més, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la idea i pel projecte.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia. Adéu, gràcies.